Vinga, tema interessant, perquè tot seguit agafem el fil en aquest Via Coaching, com els hem anunciat fa una estona, que ens fa parlar sobre les emocions i l'influència que tenen les emocions a l'hora de prendre decisions a la nostra vida. Ja vam començar aquest fil en l'última visita que ens va fer l'Anna Ventanax, que no fa 15 dies, sinó que fa més.
Fa més, sí. Quasi que et felicito l'any a tots
quasi
els clients.
Quasi que sí, perquè és veritat, no ens havíem vist.
No.
Tot i que estem dia 7, jo crec que encara es pot, eh?
Sí.
Com que nosaltres encara a vegades se'ns escapa allò del 13, doncs encara es pot felicitar l'any, i tant
que sí. I per felicitar sempre estem a temps.
I tant, només faltaria. Doncs l'Anna Ventanax, que ens porta aquesta influència de les emocions, i també farem un segon capítol en el tram final d'aquesta hora, després de l'apunt de la Viviana, perquè parlarem d'un tema molt interessant que ja ho vam començar a fer amb la psicòloga Teresa Cobo, parlant sobre el fracàs escolar. Què havíem d'entendre per fracàs escolar? Qui fracassa, no?, amb un procés com aquest, o amb una realitat com aquesta de fracàs escolar. És només una qüestió de l'alumne, és de l'alumne, del centre, del profe, de l'entorn del xaval o de la nena. Un tema molt, molt interessant també, que no vam tenir temps, com en aquest tema de les emocions, a completar amb la Teresa Cobo, i que ho farem en el tram final del programa. Anna Ventanax, d'entrada em va quedar molt clara una cosa. Vaig fer molt bona, i la vaig repetir 25 vegades, la frase: les emocions no són bones o dolentes, les emocions són. Uh-huh. Aquesta em va quedar molt clara, això ja ho tenim après. I una altra és que les emocions ens afecten, i quan dic afecten no estic posant una connotació negativa, sinó que estic dient ens influeixen en tot l'ordre de les coses que fem, encara que no en siguem conscients.
Sí, tal qual, Àlex. Ho tinc claríssim, que som éssers emocionals, no?, com et deia en l'anterior programa, i en tant que éssers emocionals, les emocions van amb nosaltres. Aquestes emocions, doncs, ens influeixen, pot ser possibilitant-nos, una emoció d'alegria pot ser una possibilitat.
Euforitzant, no? O sigui,
Pot ser euforitzant o no, però en un moment donat, tenir l'alegria, potser de veure un ésser estimat, imagina't aquestes festes de Nadal, que potser el tenim treballant a Alemanya i el rebem i el veiem i és una emoció d'alegria, aquesta ens possibilita. Una altra, en un moment donat, ens pot limitar. Ens pot limitar una emoció potser de tristor en un moment donat, o de por, de por en un moment determinat. Pot ser una limitació si el que nosaltres volem aconseguir és un repte, i potser aquella por pot ser un factor limitant, una emoció limitant en un moment donat.
El que són, recordo un dia que ens va visitar la psicòloga Marta Conde, que ens va explicar què era exactament allò que enteníem per psicologia positiva, i és que la psicologia, durant una part molt important, i encara hi ha molta gent que sosté aquestes tesis, estava basada en aquelles qüestions, entre cometes, negatives. Angoixa, por, trastorns, síndromes, etc. Diu, i hi ha una sèrie de psicòlegs ara que estan portant la bandera de la psicologia positiva, i és la que parla de l'optimisme, de l'humor, de la companyonia, de la solidaritat. Vull dir que són també factors que influeixen a la persona, però sobre els quals la psicologia, entre cometes, a l'ús, no estava posant els factors. Amb el cas dels processos de coaching, què és? O sigui, què és més positiu el positiu o negatiu el negatiu? No sé si m'estàs entenent. Mm. Què limita més? Les connotacions, entre cometes, negatives, el que dèiem, por, angoixa, dubte, aïllament, no? O això condiciona més negativament, o les positives que deies tu, no? De l'optimisme, de l'humor, de la visió, del repte, de la motivació.
A veure,
si és més positiu el positiu o negatiu el negatiu, o no hi ha una diferència.
És important, jo et diria, Àlex, d'entrada, reconèixer l'emoció, no? Reconèixer que tenim emocions, com pot ser la por o pot ser l'alegria. Això són emocions que tenim. Dins d'un procés de coaching poden aparèixer diferents tipologies d'emocions. Per mi, el realment transcendent és fer-te conscient d'aquesta emoció i treure-la. En el moment en què la...
Espera, parem-nos aquí. Sí. Reconèixer-la, punt número 1, i treure-la?
I treure-la.
O sigui, fer que no...
No, treure-la, vol dir posar-la de manifest.
D'acord, exterioritzar-la.
Exactament.
Sembla que volies dir apartar-la, dir, home, si ens acabes de dir que tot, encara que no vulguem... D'acord, exterioritzar-la.
Sí, treure-la, he volgut dir exterioritzar-la.
No amagar-la.
És a dir, en el moment en què algú diu, tinc por, i en el moment en què aquest algú verbalitza el que li està passant amb aquesta por, possiblement això s'està convertint en una possibilitat.
Clar. Mm?
bueno, des de la psicologia positiva hi ha un factor molt interessant, i és que en lloc de centrar-nos en emocions que ens poden pertorbar en un moment donat, ens centrem en aquelles que també tenim, uh-huh, i treballem sobre aquelles que també tenim. Des del coaching hi ha un treball d'identificació, perquè moltes vegades és la pròpia emoció la que ens està limitant a assolir el repte. Per tant, és des d'aquí que ho treballem, per acabar transformant aquella emoció que potser ens està limitant en algo positiu. Jo recordo una vegada que una persona em va dir havia perdut un ésser estimat i deia, jo no trec la tristor, no ploro, doncs per en el meu entorn que no em vegin de fallir. Des de reconèixer això, es va començar a construir algo diferent. I és que estàs pensant tu quan algú plora, aquella persona arriba a verbalitzar que quan algú plora amb ell li transmet pena, li transmet compassió i no vol donar pena als altres. Per tant, des d'aquí, és a dir, hi ha l'emoció i una sèrie de creences associades que des del reconeixement i la verbalització, perquè som éssers que utilitzem el llenguatge per comunicar-nos, doncs des d'aquí va començar a construir un camí. Un camí possibilitador per assolir el repte que tenia. Per tant, jo et diria que...
Però això, aquest esquema que has fet és que em sembla com molt clàssic i molt, molt normal, no? Si a mi, jo veig una persona plorant i aquesta persona que fa plorant em provoca compassió, em provoca pena, em provoca un sentiment, probablement si jo no vull, que a més és bastant humà, no voler donar aquesta sensació a la resta, jo diria, hi ha gent que potser sí que li agrada, no? Però jo diria que majoritàriament no agrada que ens vegin d'aquesta manera. És un motiu més com per tapar aquesta emoció que jo tinc, no?
Sí, la teva creença és que com tu creus que a tu et donen pena aquestes emocions,
sí,
doncs als altres també trasllades això, no? Aquesta creença la poses...
Seria com bastant lògic, no? Tenir un raonament com aquest?
Bueno, en aquest cas concret, i et posaré el cas concret, una persona de la família molt propera li sabia profundament greu que aquella persona no hagués demostrat la seva tristor per l'ésser estimat. És a dir, hi ha altres perspectives respecte a aquesta emoció. No només n'hi ha una. Moltes vegades es diu que sovint projectem el que nosaltres creem en la ment dels altres, no? I creiem que el que nosaltres creiem creuen els altres, i
sí,
no sempre és així.
És veritat.
Per tant, el coaching obre la possibilitat a que no sempre sigui així. I si ho mirem des de la perspectiva de que potser sí, els altres poden tenir compassió de nosaltres, què importa això? Quin pes té això respecte a tu i respecte al que tu vols aconseguir?
Pues mira, saps què té a veure, crec jo? O sigui, tiraríem al principi de tot de l'anterior visita teva, i és que acostumem a intentar amagar les emocions. Per què? Perquè creiem que les emocions ens afableixen. I... Mostrar-les. Que mostrar les emocions ens afableix. Ens fa més vulnerables. Perquè saben on... O creiem, entenc jo, que creiem que llavors mostrarem aquells punts on ens poden tocar la pera. No? Una persona que sigui molt iracunda, no?, que sigui allò, que s'ensengui molt ràpid, si ell mostra que s'ensengui molt ràpid, dirà, home, no ho he d'intentar perquè sabran com em poden tocar el violó. Entenc, no? Sabran com em poden atacar.
Bueno, potser donaria una altra perspectiva això que dius, Àlex, i és que si són els altres els que t'encenen o ets tu el que permets que els altres t'encenguin.
Ja.
Vull dir, obrim una altra...
50-50.
És a dir, l'altra qüestió és... el que nosaltres sentim és nostre. A partir d'aquí...
Ai, ho hem d'acceptar.
És que... Valorem si això que jo dic és una excusa, si això que jo dic és, respon a una altra emoció com la por, si això que jo dic depèn, no? Cada persona segurament incideix d'una manera o d'una altra.
És veritat.
Però des de, o sigui, fins a quin punt són els altres els que estan fent el que tu, o sigui, provocant el que tu fas, o tu estàs agafant aquella provocació, te la fas teva i a partir d'aquí
sí,
actues.
Com a excusa, no?
Com a excusa o com a...
Detonant, no?
Com a, exacte. Uh-huh. Per tant, des de la perspectiva de les emocions, és fer-se conscient de que aquella emoció tu la sents i tu pots fer diverses coses amb allò. Unes et poden possibilitar i d'altres no, en referència a què el que vols assolir. Per tant, potser treure aquella emoció en aquell moment donat, a lo millor aquella persona davant del seu germà, seria una possibilitat.
Ja. Ja, ja, ja. Clar, partint de la base, que insisteixo que jo crec que la frase que dona peu a tot és que les emocions són. Ni bones ni dolentes són. Això què vol dir? Pues que les hem d'acceptar i les hem d'assumir perquè no són nostres i no són de ningú més. Cadascú té les seves, cadascú té el seu grau, no? De por, d'angoixa, de solidaritat, de bon humor, de mala llet, de tot, cadascú té el seu, eh? Té el seu percentatge propi i intransferible. I a partir d'aquí saber jugar amb elles, jugar en el bon sentit de la paraula, no? O sigui, saber-les combinar, però sobretot a partir de l'acceptació.
A partir de l'acceptació. Uh-huh. No de la tolerància, que és diferent. Hi ha una distinció que és la tolerància i l'acceptació. En coaching es parla de distincions en el llenguatge.
Explica, perquè em sembla que és una frontera a vegades molt primeta del llenguatge, en aquest cas.
Des de la perspectiva del coaching ontològic es parla de l'acceptació com quelcom que jo rebo i que no rebutjo i que no jutjo. Es parla de la tolerància des del que jo rebo, però que si pogués ho rebutjaria.
D'acord.
Mm-hmm. Quantes vegades dius no, si jo ja tolero a la meva sogra, un exemple d'aquests. Des de la tolerància és si pogués l'engegaria.
Sí, exacte, no em toca més remei.
Però bueno, la tolero. Des de l'acceptació és aquesta persona forma part de la meva vida, la meva decisió és una determinada, soc conseqüent amb aquesta decisió i per tant accepto. L'acceptar passa per reconèixer que tots tenim llums i ombres i per tant en el moment en què jo prenc una decisió de mantenir un tipus de vida determinat accepto als altres amb les llums i les ombres.
El que passa és que és humà, no?, que siguem més permissius, que tinguem el llistó més alt, no?, per nosaltres cap a la resta. Som bastant més primmirats amb els defectes i les virtuts de la resta que amb les pròpies, no?
Bueno, hi ha de tot. L'altra cosa, quan dic hi ha de tot, hi ha persones de tot que són tremendament crítiques amb elles mateixes.
Però és bo, no?, tenir un punt d'autocrítica. És que res per descobrir, no?,
analitzar una situació i fer-se conscient de si aquella situació, des de la posició que jo ocupo, podia haver estat millor o no. Això és un tema. L'altre és el que jo dic lo imperfecto de ser perfecto. És a dir, anar a cercar quelcom que potser t'està pertorbant en el teu dia a dia, en el teu jo. I, per tant, des d'aquesta pertorbació, possiblement no estem parlant de ser autocrítics, sinó estem parlant de fer-nos mal.
Ja. Yeah.
Que és diferent.
Mm-hmm. Estàvem vinculant, sobretot, a la influència de les emocions a l'hora de la construcció i de l'assoliment, no?, del procés per aconseguir el nostre repte. Un cop tenim els passos A i B, no?, el pas 0 i el pas 1 assumits, aquestes emocions són meves i he de acceptar-les, no tolerar-les, sinó acceptar-les...
Vull. Sí, és un altre...
Aquest cop no cal que me l'expliquis, perquè aquest cop ja l'he vist. La diferència entre he de i vull fer-ho, vull dir, és una decisió meva, no? Aquí sí que perquè no tinc cap més remei, perquè és que són les meves emocions i no les puc exportar amb un altre. Vull dir, he de conviure i vull conviure amb les meves perquè són meves, no? Un cop tenim això determinat, que em sembla un tema bastant més important segurament del que potser és, i et vaig dir que aquesta frase tenia molta molla, com convivim, com aconseguim, com acompassem el fet de tenir aquestes emocions, ser com som, amb els nostres llums i ombres que dius tu, que em sembla una metàfora molt bona, a l'hora de determinar i caminar cap al repte.
Com? En el moment en què s'inicia un procés de coaching amb un repte definit, és a dir, anem a suposar que aquell repte doncs està identificat, doncs té aquella part de concreció, aquella part de possibilitat d'assoliment, aquell vessant de poder avaluar l'acompliment. Un cop tenim això, aquí comença el camí. Comença el camí quan jo em plantejo què fer. I no només què fer, sinó per què no ho he aconseguit fins ara i amb quin objectiu, per a què ho vull aconseguir. És possible que en el què m'està impedint assolir haver assolit el repte ja o estar assolint-lo...
Què em fa demanar un procés de coaching, no?
Exacte. Aquí, en aquest què m'impedeix, és possible que aquí és quan sorgeixin aspectes directament vinculats a l'emoció. I des d'aquí és quan treballem amb aquestes emocions i surten les creences de cada persona al respecte d'aquesta emoció. Que no necessàriament, segur, vamos, no són les mateixes ni amb mi, que amb tu o que amb un altre.
Clar.
Cadascú aplica les creences entorn a aquella emoció en funció de les experiències que ha tingut.
Clar.
I des d'aquí és on treballem quan trobem a la por, com treballem la por. No? La treballem fins i tot parlant amb la por. Sembla una mica surrealista.
Si et sembla, podríem parlar precisament de la por, que em sembla que és una de les emocions, de les sensacions, no? De les vivències que pot ser més exteses, perquè la podem traslladar a molts àmbits, no? A l'àmbit personal, a l'àmbit professional, la podem encabir, a lo millor no anomenant-la d'aquesta manera, no? En la teva pròxima visita podríem parlar de la por. No sé si et sembla que hi ha alguna altra sensació o alguna altra emoció que permeti tibar del fil de forma genèrica. Si no, ens ho comentes.
Jo et diria que la por és una i crec que una de les emocions bàsiques nostres també és l'estimació, Àlex. Diria que són dues emocions molt potents, molt potents.
O sigui, com influeix l'estimació que puc tenir jo?
L'estimació com a emoció.
I la por com a...
I la por com a emoció.
Així de sobrebot se m'acut dir que una cosa seria més potenciadora i l'altra limitadora. O no? No és tan fàcil.
No és tan fàcil. És a dir, la por, quan s'instal·la com un estat d'ànim, és a dir, l'emoció bàsica de la por, primàriament, instintivament, ens porta a fer quelcom. Potser ens porta a aturar-nos, o ens porta a fugir. Això en un moment donat pot ser possibilitador, en un altre no. La diferència entre tenir aquesta emoció o viure-ho com un estat d'ànim és quan aquesta por s'instal·la i t'està impedint tirar endavant.
Doncs agafarem aquest fil, d'aquesta doble vessant, o aquestes, a vegades, no? A vegades dues cares d'una mateixa moneda, que pot ser la por o l'estimació, a l'hora de tirar endavant amb aquests processos que ens està explicant l'Anna Ventanax, la nostra coach de capçalera, de cerca de recursos humans.
Moltes gràcies.
Merci, Anna. Que tinguis molt bon any,
Gràcies, igualment.